El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
La institució del síndic de Greuges de Sabadell celebra els seus 15 anys de vida i passa a revista. Des de fa 4 anys, amb Eva Pellant al capdavant i com a defensora del poble, en tot aquest temps s'ha atès a 18.200 queixes. A més, ha obert 2.600 actuacions, n'ha tancat 2.300 i ha fet al voltant de 800 recomanacions en tots aquests 15 anys de història. Ho analitzem tot plegat conversant amb Eva Pellant. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Amb la síndica de Greuges analitzem aquest balanç que fa la institució d'aquests darrers 15 anys de funcionament. Quin balanç en fan?
Doncs un balanç molt positiu. Realment, les ciutats que tenen la institució o les sindicatures de Greuges són ciutats on democràticament realment tot és més sòlid, no? La ciutadania sap a on adreçar-se, no? Quan no pot contactar directament amb l'administració local, i realment durant aquests 15 anys han aconseguit bastantes coses.
S'han atès 2.600 actuacions en tot aquest temps, s'han fet el 80-800 recomanacions, deies, s'han aconseguit algunes coses. Quina creu que és la més destacada, potser una de les més destacades?
Doncs, clar, penseu que són 15 anys d'institució, jo he estat al capdavant els darrers 3 anys, jo puc dir que, per part meva, diguem-ne, la part del mandat que em correspon, estic molt contenta, per exemple, perquè l'Ajuntament ha iniciat, per fi, tot el treball per fer l'espai públic més accessible, no? És una actuació d'ofici que vaig obrir l'any 2018, de les primeres que vaig obrir durant el meu mandat, i ara ja s'estan fent aquests treballs, no? Però n'hi ha d'altres, eh? Hi ha tot un tema, per exemple, més de pacificació de l'espai públic, que s'ha acompanyat, diguem-ne, amb el temps, no? per tota la normativa europea que hi ha, tot el tema mediambiental, etc. Però que des de la institució s'ha acompanyat també tot el tema també dels vehicles de mobilitat personal, per exemple, no? Patinets elèctrics, etc., que també són una cosa bastant recent, que també s'han regulat, temes de civisme, no? De convivència en l'espai públic. És a dir, des de la institució durant aquests 15 anys s'han estat treballant temes que han sigut recurrents durant tot aquest temps, on s'aprecien certes millores, encara que hi ha molt camí per recórrer encara.
Clar, llegíem en l'informe que ens han fet arribar, no?, que 3 de cada 10 atencions s'han fet al centre i a Sant Oleguer. Com podem analitzar aquest fet?
Això és així durant el promig d'aquests 15 anys, però també cal assenyalar que l'any passat, on hi van haver més queixes, va ser precisament al districte 5, no en el primer, eh? Jo crec que, clar, si veiem una miqueta l'evolució també de les dades, quan la sindicatura va néixer l'any 2006, realment hi van haver molt poquetes actuacions, molt poquetes atencions, i bàsicament es feien en l'entorn del centre, que és on està l'oficina, aquí al Casal Pere IV, a la Rambla número 69. Al llarg del temps s'han fet actuacions per donar a conèixer la institució a tota la ciutat, s'han fet projectes, no?, com els que continuem fent, no?, de visites al territori, però crec que falta encara bastant coneixement del que és l'institució i que la gent sàpiga que s'hi pot adreçar de forma gratuïta i sense cap tipus de problema, malgrat, vull dir, no cal que vinguin presencialment. És a dir, cal veure com acompanyem també tot el tema de la descentralització, diguem-ne, no? Perquè és veritat que històricament la majoria dels queixes han estat en el centre.
Per tant, és un dels reptes de futur, no?, aquest, donar a conèixer més la sindicatura.
Certament. Jo crec que ha sigut un repte des del principi i ho continua siguent. Ara hem aconseguit, per exemple, tenir un anunci en el diari que fa l'Ajuntament, no?, que publica mensualment o trimestralment, que s'envia a tots els municipis, i estem fent també visites al territori, no? Visitem els diferents barris a través de les associacions de veïns, perquè també les persones ens puguin adreçar en aquest entorn, no? I també fem actuacions d'ofici per mirar com estan aquests barris, intentar provocar canvis. Però és veritat que la institució encara té molt camí per recórrer, per ser reconeguda.
Per tant, de temàtiques, quines són les més demandades?
Jo crec que al llarg d'aquests últims 15 anys els temes han sigut bastant els mateixos, eh? De fet, l'altre dia, quan vaig presentar la memòria del 2020, en parlàvem amb en Josep Escartín, l'anterior síndic, i em deies que els temes acaben siguent sempre els mateixos, no? Són temes, per exemple, que tenen a veure amb l'espai públic, eh? Des de temes de la brutícia de l'espai públic, excrements de gossos que no recullen, contenidors desbordats, temes d'incivisme, no? Des de botellades, els bars, que ara com que tornen a obrir, ja tornen a haver-hi moltes queixes, no?, de sorolls, de la gent que se'n va a dormir tard, no?, i crida. És a dir, hi ha com tot de temes que són recurrents al llarg dels anys, o tot el tema de les multes, no? Per exemple, que les multes d'aparcament també és un dels temes recurrents, que s'han anat repetint any rere any i que ara mateix encara estan sobre la taula, diguem-ne.
I les administracions com reben aquestes 800 recomanacions? És a dir, les administracions són permeables a les propostes que presenta la síndica?
En alguns casos sí, en d'altres no. Jo crec que va també bastant a departaments o a recomanacions. Per exemple, tota la part de tributs, etc., habitualment costa que acceptin recomanacions. De fet, ho vaig denunciar, ho vaig apuntar quan vaig presentar la memòria, no? Que era un dels temes que em preocupaven. Temes de multes, no?, que s'han posat, que s'han analitzat i que he considerat que sí que hi havia un greuge i s'havien de retornar aquests diners, aquestes recomanacions se les han acceptat, no? O temes de plusvàlua, etc. Hi ha altres departaments, diguem-ne, o altres serveis de l'Ajuntament que sí que accepten bastant millor les recomanacions que els hi faig i realment s'han aconseguit millores, no? Ara, per exemple, em ve al cap el cas d'un senyor que tenia problemes amb un camió que se li aparcava sempre en el gual, no?, i ha costat, però al final l'Ajuntament li ha posat un parell de pilones perquè no se li puguin aparcar, no? És a dir, depèn del departament, s'accepten millor o pitjor les recomanacions. Però en general estic bastant satisfeta del nivell de recomanació que tenim, d'acceptació de recomanacions que tenim, sí.
En aquests 15 anys, què és el més important que s'ha aconseguit? Ja no tant a nivell de qüestions, sinó a nivell en aquesta relació d'aquesta figura, no?, d'aquesta institució amb la ciutat. Per vostè, què és el més important?
Jo crec que per Sabadell, com deia al principi, a disposar d'aquesta institució és un dels elements de garantia democràtica i de garantia dels drets humans. Jo crec que el que és de bo és que durant aquests 15 anys la institució s'ha consolidat. Ara encara cal fer un pas més, no? I de fet vaig fer una actuació d'ofici per sol·licitar-ho, que és incorporar la figura de la síndica al reglament orgànic municipal, perquè formi part dels òrgans complementaris de l'administració local. Però realment jo considero que és una figura molt consolidada. En Josep Escartín va estar 2 mandats, no? 5 anys, més 2 anys més en funcions. Va haver un moment en què la institució hauria pogut perillar, però jo crec que el fet de tornar a convocar, no?, i de demanar a la ciutadania que es presentessin, no?, que fessin propostes de cada institució, va ser un gest per consolidar la institució i jo crec que durarà molts anys.
Anem a les qüestions que està treballant la síndica ara mateix, no? Quins són els temes als quals està destinant esforços?
Estic destinant a bastantes coses, la veritat, perquè ara estem fent per reglament haig de presentar a mig any totes les queixes que he tingut, no?, del 2021, per tant encara no tinc dades, però puc dir d'entrada que sembla que tenim més casos que d'altres anys, és veritat també que un dels compromisos que vaig adoptar quan vaig fer la presentació de la memòria aquest any va ser treballar bàsicament amb 3 eixos molt, molt, molt clars, no? Un és el tema de la mobilitat de l'espai públic i l'accessibilitat, i en aquest sentit he obert una actuació d'ofici sobre els cotxes que estan circulant sobre de les voreres per detectar aquests punts negres. També tot el tema de temes de convivència i de civisme, que estic a sobre de presentar al·legacions quan s'obri el període d'al·legacions per la nova ordenança de civisme i convivència, perquè, com comentava abans, aquí hi ha moltíssims casos que tenen a veure amb això i per tant, també tenim una experiència adquirida durant 15 anys que hem de posar al servei de la ciutat. I després, un altre dels punts claus, des del meu punt de vista, que haig de treballar jo aquest 2021, és el tema de la resposta a temps de l'Ajuntament, perquè hi ha departaments que realment no arriben a contestar mai a la ciutadania i fins i tot no m'arriben a contestar a temps a mi com a síndica, no? Llavors, aquests són els meus 3 grans reptes del 2021. Però més enllà d'això, tenim temes recurrents, no?, com el tema de les places de pàrquing, no?, que s'han de pintar per les persones de mobilitat reduïda, que no ens en sortim, que tenim gent que porta 2 i 3 anys esperant que se li pintin aquestes places i estan arribant moltes queixes en aquest sentit. O el que comentava, ara, amb la fi de l'estat d'alarma, diguem-ne, i l'inici, diguem-ne, l'oci nocturn, torno a tenir moltes queixes de sorolls per la nit, de botellades, dels bars, no?, ara ja poden tancar més tard, i la gent es queda xerrant al carrer i fan soroll. Aquestes queixes que ara feia de temps, diguem-ne, que no m'arribaven, les torno a tenir sobre la taula, també.
M'agafo aquesta última part i llavors anem a algunes de les altres qüestions que ha dit i que m'interessaria abordar una mica més en detall. Sobre les queixes aquestes de sorolls i botellades que ens deia ara, la relaciona amb la fi de l'estat d'alarma, clar, abans de l'estat d'alarma, òbviament, no hi podien ser, però en aquest sentit creu que és una qüestió temporal, que aquesta incidència derivada d'aquest soroll és perquè ens hem desacostumat a sentir-lo, o com ho valora?
Sí, jo crec que té a veure amb el fet que ens hem desacostumat a sentir-lo. I, de fet, ho relaciono clarament amb l'estat d'alarma perquè això ho manifesta la ciutadania, eh? Quan em venen a explicar, mira, és que, clar, abans feia, jo què sé, penso en un cas concret, no?, d'un restaurant que tenen un extractor que fa molt soroll, no? És que, clar, amb l'estat d'alarma han estat tancats perquè no podien, per l'última aforament i tal, i abans molestaven, però, clar, hem estat un any i mig molt tranquils i ara una altra vegada aquest soroll, no? Jo crec que els temes que no es van solucionar abans dels confinaments i dels estats d'alarma ara tornen a reeixir i les persones han vist el que és viure bé, diguem-ne, no? Sense aquest soroll, sense aquest malestar, i per això estan augmentant el nombre de queixes en aquest sentit. Jo crec que ara caldrà apretar bastant el tema de disciplina urbanística, per exemple, no? o el tema de llicències d'activitat per veure realment què està passant i si realment hi ha aquestes molèsties. I, òbviament, també la policia municipal, que darrerament m'està arribant també, que estan bastant desbordats, no?, de trucades i de persones que els criden, no?, per a tot aquest tipus de molèsties, per poder fer més sonometries i veure realment què hi ha amb tot això. Però jo crec que sí que ha augmentat, bàsicament, per la fi de l'estat d'alarma.
Clar, en aquest cas, però, no sé si considera que hi ha un xoc de drets, és a dir, el dret de la persona que té aquest restaurant a tenir-lo i el dret de la persona que hi viu a prop a no tenir aquest soroll, no? Aquesta col·lisió de drets és el que fa difícil gestionar aspectes com aquest?
A veure, al final viure en societat vol dir que hi haurà drets com confrontats, no?, o necessitats confrontades, i per això hi ha unes ordenances i unes normatives que el que fan és intentar regular aquesta complexitat, no? En el cas aquest que us comentava, hi ha una ordenança de sorolls que marca uns límits, no?, uns límits d'emissions de sorolls determinats durant el dia i uns altres diferents per la nit, per precisament garantir una mica els drets de tothom. Ja no és tant que aquest bar tanqui, sinó que si realment l'extractor fa soroll, que s'ha de veure, també, òbviament, s'han de fer sonometries, etc., veure què s'ha de fer per millorar una mica la situació del veïnat. No? Igual que el bar té dret a treballar, el veïnat té dret a descansar. No? Llavors, són aquests punts on és veritat que hi pot haver una confrontació de drets, i ens hem trobat amb casos on després de la sonometria realment no s'han superat els màxims que marca l'ordenança, però pel veïnat continua sent un problema, no? I són difícils de gestionar. Al final també es tracta una mica de posar-hi de banda i banda, diguem-ne, no? I jo aposto molt, molt, molt per als temes de mediació comunitària. L'Ajuntament disposa d'un servei de mediació comunitària que, en aquests casos, si les parts estan d'acord, pot anar bastant bé.
Em parlava del tema mobilitat, de l'accessibilitat dels cotxes a les voreres. Això són situacions que es produeixen sobretot en entrades i sortides de les escoles, o n'hi ha d'altres que són més cròniques, encara?
Jo crec que n'hi ha d'altres que són més cròniques, Per el que estic començant a veure, que després de rebre... contextualitzo. L'actuació d'ofici que estic fent per veure en quins carrers els cotxes circulen per sobre les voreres no tenen a veure amb entrades i sortides d'escola. Sí que és veritat que quan entra i surt d'escola potser hi ha més volum de trànsit, però si el carrer és estret, és estret. I el que he estat detectant és que molts d'aquests carrers són molt estrets, les voreres també són molt estretes, i a més hi ha línies d'aparcament de vehicles, no? Llavors els vehicles que circulen entenen que no passen, no hi caben per la calçada, i envaeixen la vorera per circular. S'ajunten voreres molt estretes, carrers molt estrets i cotxes aparcats, i això fa que realment sigui un perill per als vianants que van caminant per la vorera, o per les persones que surten del seu portal i es poden trobar un cotxe que les pot atropellar, no? Com va ser el cas d'aquell veí de la Viudèlia no fa tant, que va ser atropellat per una furgoneta que estava repartint, no? Vull dir, són aquest tipus de coses. Sí que és veritat que, amb el que comentes, d'entrades i sortides d'escola, ens trobem amb cotxes que s'aparquen a sota de la vorera. Ja no tant que circulen, que jo vaig voler restringir l'actuació d'ofici i la circulació per sobre la vorera, que és una altra casuística i entenc que té unes altres solucions. Però en les entrades i sortides d'escola és veritat que hi ha carrers on hi ha un excés de vehicles aparcats a la vorera que impedeixen el pas de les persones amb mobilitat reduïda, però de la ciutadania en general, i posen en perill també els vianants.
Clar, l'àrbit de l'urbanisme, una qüestió de la que hem parlat molt també, sí. És de l'urbanisme amb visió de gènere, no?
Uh-huh,
és una qüestió que també l'ha ocupat i que també l'he llegit diferents actuacions en aquest sentit o diferents reflexions al voltant d'aquesta qüestió. Quins són els primers passos que s'han de fer per tenir un urbanisme amb visió de gènere?
Jo crec que d'entrada formar els funcionaris i les funcionàries municipals que s'encarreguen, no?, de la planificació urbanística, perquè és un tema que sí que s'està treballant en diferents ciutats, sobretot ciutats grans, però que aquí a Sabadell jo crec que encara no l'hem abordat de ple. No? Per exemple, ara rebrem fons europeus, no? Doncs aquesta planificació de l'espai públic s'ha de fer també, jo crec, pensant en les persones, no? I d'una forma molt, molt participativa. L'espai públic amb visió de gènere té a veure, com he dit moltes vegades, té a veure amb temes de seguretat, no? Que puguem anar circulant tranquil·les pel carrer sense sentir-nos assetjades o que hi hagi prou il·luminació perquè ens sentim segures, però també té a veure amb els usos quotidians d'aquest espai públic, no? És a dir, canviar el focus d'unes ciutats pensades pels vehicles a unes ciutats pensades per la vida, no? Per fer-ho així, per maximitzar-ho, no? Per a la cura dels fills, per a anar a comprar, per les nostres quotidianitats, no? Per passejar, per gaudir de l'oci, etc. No? És a dir, que jo crec que aquest canvi d'enfocament que ja ve molt acompanyat també per tot el tema de mediambiental i de canvi climàtic i d'adaptació, no? De les ciutats al canvi climàtic, però que té que tenir també aquest component de ciutats que siguin habitables, diguem-ne, no? que siguin més agradables per la ciutadania per viure-hi.
Eva Bellán, síndica municipal de Greuges, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, que tingui un bon dia.
Adéu, Mireia.
Adéu.